Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Ja som aquí, els dels Oficis de Llibre. Avui tenim un convidat editor de tots aquests oficis que us anem presentant. Doncs avui toca aquell senyor, un senyor d'aquests que agafa llibres encara per editar i o que han estat editats i es tornen a posar en circulació per explicar-nos què fan i com s'ho fan. El senyor Arola. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
De Prometeu Edicions. Prometeu Edicions ens diuen que és una editorial que es vol dedicar a autors i autores disruptius, a presentar-nos obres de gran valor literari, algunes que no havien estat encara traduïdes al català, i el que ho fa especial és que ho fa en edició bilingüe. És a dir, que tenim doncs, un original en anglès, per exemple, amb el català al costat, que podem anar comparant. Prometeu Edicions va néixer per fer això, traduir textos de molt valor literari d'altres països i d'altres cultures i acostant-se-les. Hi ha una col·lecció, que és Col·lecció Pandora, que se centra en una doble proposta, ens diuen. Una proposta de qualitat literària per una banda i de l'altra per fer una bona divulgació i apropar-nos i apropar aquestes obres a tots els públics. I jo deixo de parlar aquí. Expliqueu-me. Què és Prometeu Edicions? Des de quan esteu fent aquesta feina?
Molt bé, mira, t'explico una mica la gènesis del projecte perquè també ajuda a entendre, no? I vinculat amb el que tu comentaves dels oficis. L'ofici de l'editor té molt a veure amb una projecció personal d'interessos i inquietuds, no?
Sí.
Intentem ser un vincle, un pont, un diàleg entre continguts que per concepte, forma, estètica, pensem que són interessants i un públic general. Sempre hi ha aquesta dicotomia del que a un criteri subjectiu ens pugui interessar i pensem que hagi o haurà o tindrà una transcendència en el públic general o ha de tindre, no? És un conglomerat de jo, els altres, jo davant dels altres, els altres davant nosaltres.
Sí.
Aleshores, aquest projecte neix amb una intenció personal de portar certs autors, corrents literaris, o peces o obres concretes, inèdites en català, com tu deies, a la nostra contrada, no? I fent-ho d'una manera, de tal manera que respectéssim la fidelitat de l'original a través de l'edició bilingüe, però d'alguna manera, diria, més que fidelitat, la literalitat. La literalitat de l'original a través de l'edició bilingüe, el text original, amb la llengua original de l'autor que introduïm, no?
Però aquí sempre ens entra allò de la literalitat. És molt difícil, no?, de mantenir quan fem allò, quan passem el pont. Per tant, heu de buscar una bona traducció, algú que us ho faci realment molt bé, que aquest pont pràcticament no es noti.
Això és un dels elements duals d'aquesta col·lecció. I deixa'm, ara que estic d'aquest tema, deixa'm reproduir-te un text que, mira, precisament ara tenia sobre la taula, que me'l va passar el Josep Domènech Ponsatí, que és escriptor i traductor i llibreter de les vostres terres de Girona, i que vaig tenir la sort de comptar amb ell amb la traducció del primer títol de Prometeu, que és el Tu desejo del desig a la
gent.
Sí, en parlaré una mica. El Josep, en el seu pròleg introductori, o més aviat en la nota del traductor, i fa una menció a una frase de la Maria Antònia Oliver que diu que fidelitat en el món de la traducció no vol dir literalitat. Una traducció literal trairia tant l'autor com a la llengua a la qual tradueixes.
Evidentment.
Perquè seria inintel·ligible i, en conseqüència, no es conservaria res del que un autor ha abocat a una obra. I penso que això és una mica el que volem fer amb Prometeu. Amb uns continguts i amb uns autors que en parlarem específics i que tenen una certa dimensió comú del que tu deies, la descripció, no? En quant a estil de vida, obra literària primitiva, el que volem fer és acompanyar aquests textos, aquests autors, amb una edició bilingüe. Mm-hmm. Com et deia, el fet de que un servei de visió a la llengua original mantén la literalitat de la llengua original escrita per l'autor, i amb la traducció que fem i el tipus de traducció que fem, intentem mantenir la fidelitat.
Ara sí, intentant... és que és important, no? Explicar això, sí. Sí, sí, us ho vaig explicar perquè penso que és interessant, però a més molt important que s'entengui això. Que traduir no vol dir posar les mateixes paraules en un altre ordre, sinó va una mica més enllà d'això. S'ha de traduir, s'ha de traspassar una cosmogonia amb una altra, una manera de veure el món amb una altra, i que sigui igualment vàlida i intel·ligible en qualsevol de les dues versions.
Efectivament. I precisament, tornant a la traducció de la Hilda Hilda Domènech, ell agafa figures literàries i poètiques que ens aboquen a Carner, a Foix, intenta agafar la imatge poètica i traduir-la en el sentit fidel de la paraula cap a la nostra llengua, abocant imatges poètiques de textos literaris concrets o inclús espais geogràfics comuns. De tal manera que aquesta excepció o aquesta absorció de la imatge poètica original esdevé més plena.
Està molt bé.
I això és el que ens permet aquest tipus de traducció. I com ho fem, això, Lluís? M'agrada que em vagis preguntant aquest tema perquè ho fem buscant traductors però que tinguin un vincle clar amb el gènere o amb l'obra o amb l'autor o amb el text.
Sí, ara mateix tinc aquí a sobre la taula tot el teatre, la primera part de tot el teatre del Joe Burton. Li heu encarregat la traducció al Marrusic. Dramaturg jove, però amb una carrera literària important com a dramaturg, com a actor i com a traductor, i que lliga amb també el personatge escriptor rebel, fosc i al mateix temps lluminós que va ser en Joe Burton.
Efectivament. O sigui que... busquem aquest diàleg, aquesta intente, aquesta comprensió mútua, no? Entre la persona, la personalitat del traductor i l'autor en si mateix. Busquem aquesta convergència d'esprits. I hem sigut bastant curosos en trobar o intentar trobar la gent que ens acompanyés en cada llibre, no? En cada text, en cada obra. A vegades inclús hem tingut una mica de crítica perquè, bueno, hi havia gent que ens deia, escolta, un traductor és un traductor. No has d'anar a buscar un dramaturg traductor o un poeta traductor.
Doncs no, jo penso que ho feu bé, això. Justament això és un punt diferencial molt important.
Jo estic bastant convençut.
Sí, a més, a veure, teniu en preparació la segona part de tot el teatre de l'Orton, però vol dir que serà el llibre número 9 d'aquesta col·lecció. 9 llibres de la dimensió que té aquest que tinc a les mans, més els anteriors publicats, que a més els teniu... És allò, una edició gustosa de tenir a les mans, eh? Bona mida, bon paper, clara, llegeixes bé... Tot això, que també és a cura de l'editor, també és una molt bona feina. Costa molt tibar i tirar endavant amb aquesta meticulositat que ens estàs descrivint?
No t'ho imagines, i tant.
Explica'ns-ho, que vull que la gent que ens escolta i que escolta entengui què hi ha realment al darrere de col·leccions ben cuidades, del per què un llibre val el que val, perquè costa el que costa. Quanta gent, quantes mans, quants cervells, quantes idees, quantes converses hi ha al darrere d'un llibre abans no surti i ens arribi a les mans. Explica'ns-ho bé.
Doncs, clar, una pila. Pensa que, a part, aquesta edició, com tu dius, intenta ser una edició cuidada. Això vol dir que, a més enllà de comprar els drets de l'obra original, tu has de comptar amb un traductor, de la traducció, un corrector de l'estil, i el que hem afegit nosaltres amb aquest projecte, i que és també molt característic de Prometeu, és incluir una sèrie de continguts addicionals a el que és l'obra i la traducció. És a dir, temes polítics introductoris. Intentem contextualitzar molt l'autor, el context biobibliogràfic, l'obra, el gènere, amb el que intentem comptar, doncs, o amb professors universitaris, o amb dramaturgs, o amb poetes. Per exemple, l'últim de la Hilda Hirsch és la trilogia Oxiana, que és un llibre increïble d'aquesta fantàstica poeta. L'escriure dels anys 30 compta amb la Maria Sevilla, que és una gran jove poeta, diguem, nostra d'aquí, de Barcelona, que introdueix o contextualitza o s'emmiralla amb la poeta per donar un acompanyament a les noves generacions i als nous lectors del context en el que va escriure la poeta en el seu moment. O sigui, intentem crear una sèrie de continguts i uns diàlegs més enllà de la traducció que ens acompanyin per entendre l'autor, obra, el perquè de tot, no? I això, cada element, cada persona que incorpores, tu pots anar demanant favors, no? Però arribar fins a un cert punt que sí. Si tu fas un projecte has d'anar d'alguna manera acompanyant també
pagant
i
sous.
Retribuint a la gent que col·labora, no?
Evident,
llavors,
evident.
Entre els correctors, els productors, els autors d'estudis, d'acompanyaments i tot el que significa una edició curada, com dius tu, en quant a imatge, en quant a tractament de text, etc., fan que aquest projecte ja de partida sigui viable en termes econòmics. Llavors nosaltres el que hem intentat sempre fer és perquè ja sabeu que això és un projecte com de militància. Hem intentat doncs, apel·lar, per exemple, a ajuda dels països orígens dels autors, per exemple. Hem tingut, per exemple, sort de que amb la Hilda Hirsch ens ajuda la Fundació Biblioteca Nacional de Brasil. Amb l'Horton ens ajuda, a part del Departament de Cultura, l'Institut del Teatre. I aquesta mena d'amalgama d'institucions públiques són les que, com a mínim, no et fan perdre massa diners.
Això està bé, això està bé.
Perquè d'alguna manera penses que, com que són llibres de fons i són clàssics, tenen un llarg recorregut i la gent, en mesura que vagi coneixent la col·lecció amb aquests trets de bilingüe, d'acompanyament, de qualitat, de textos inèdits, descriptius, intensos, a mica en mica es anirà fent seu a la col·lecció i anirà incorporant a la seva biblioteca. I això a la llarga farà el projecte sostenible. Però sí, sí, és una feina àrdua que d'alguna manera, amb una doble clica d'ull, ens porta al nom de la col·lecció, no? Al mite de Prometeu. Doncs, a Prometeu té aquesta doble vessant, no? Per una vegada...
Home, va robar el foc per donar-nos-el. Va robar el foc per donar-lo a la humanitat. Va fer la primera gran obra benèfica i transgressora.
Encara en la divinitat, amb lo formal, intenta aportar aquest poc del coneixement als mortals, als humans, als autors que formen part de la col·lecció, eh?
Sí,
que
sí.
Podríem dir que la vessant aquella del Prometeu que li van menjar en el fetge...
No, aquella és fatal. No. És que la rebel·lia es paga. Oi? Sí, ens
exacte,
diuen?
Exacte.
Però necessitem Prometeus. Escolta'm una cosa, hem d'anar acabant perquè el temps a la ràdio és or i jo no vull acabar sense fer-te una pregunta. Quins són els llibres que a tu et van fer lector i que a tu, a posteriori, et van fer editor? D'alguna manera, aquells que et van enganxar a la màgia de la lectura. Allò te'n recordes? O en tens algun ara a la tauleta que diguis, mira, d'aquells no ho sé, però ara mateix és aquest.
Amb la meva educació estètica literària, tinc un llibre de referència que no et sabria dir per què, perquè això és com quan et pregunten quin compositor...
Sí.
Quin, és el moment, és l'estat d'ànim que trobes... Clar, et podria dir molts llibres i molts autors diferents en funció del moment i de la meva evolució personal i emocional, durant els meus 48 anys de vida. Però jo diria que si hagués agafat un llibre de referència i probablement un autor, Tolstoi.
Tolstoi. Molt bé, molt bé. Home, mira, un llibre per posar-s'hi en una tarda de pluja com aquestes que estem passant. Un autor...
L'Anacronisme és un llibre que, igual que, per exemple, amb moltes substàncies, però la Ginsburg en teatre que hem fet, d'alguna manera són llibres quasi existencials. Des d'un punt de vista de retrat de la quotidianitat, evidentment la quotidianitat de la Ginsburg, amb la Itàlia dels 50, no té a veure amb la Rússia aristocràtica de Tolstoi, però hi ha un cert existencialisme en l'emoció, no? De la mare, el fill, amb la parella... Al final és sentiment, és humanitat, és emoció.
Doncs ens ho deixarem, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Ha estat això curt, però intens. Moltíssimes gràcies. Prometeu Edicions, en parlarem sovint de tot això que ens aneu aportant. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Perfecte, gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Recomanacions de llibres per avui. Mireu, avui estic romàntica, porto poesia, molta poesia. Us porto un llibre petitó però bonic per acompanyar-nos una tarda de la Mireia Calafell. A dins la col·lecció Viena Poesia. Va guanyar el 34è Premi de Poesia Josep Maria López Picó el 2009. Fa temps, eh? Vull dir que no és un d'aquests d'ara mateix. Però aneu-la a cercar. Qui és la Mireia Calafell? Doncs mireu, va néixer a Barcelona l'any 80. És llicenciada en Humanitats per la Pompeu Fabra i ara estudia el doctorat en Literatura. Ja ha escrit altres coses i n'ha publicat, eh? No és pas el primer premi ni la primera obra. Busqueu-la. Costures. Aquest és el llibre, Costures, de Mireia Calafell. I passareu una molt bona tarda. I si no, en teniu una altra, que és Gamboa, o Non si male nunc. Non si male nunc, de la Sònia Moll Gamboa. Aquesta obra va guanyar el Premi Sant Celoni de Poesia l'any 2007. També fa uns quant temps. Però també us val molt la pena. Val molt la pena el poemari, val molt la pena el petit pròleg del Màrius Sempere. Aneu-lo a cercar i busqueu l'obra d'aquesta poetessa, d'aquesta poeta, Sònia Moll Gamboa. Non si male nunc insisteix en la necessitat d'il·luminar el camí que va de nosaltres a on no se sap l'indret que ens pertoca. I fins aquí les recomanacions d'avui.